Fórmula Estel, la fórmula musical.
Bon dia, a les 9 del matí. Les Nacions Unides han fet una crida per recaptar prop de 400 milions d'euros per ajudar el Nepal per fer front en els pròxims 3 mesos de les necessitats d'aigua i aliment, el restabliment dels serveis de salut i per donar allotjament a les persones que ara dormen al carrer. Mentre creix el balanç de víctimes mortals, ara són gairebé 5.500 i 11.000 ferits i milers més d'afectats, hi ha necessitats que necessiten ajuda urgent. I és que el terratrèmol també ha malmès parcial o completament bona part de les infraestructures del país. El govern espanyol impugnarà els plans de la Generalitat per preparar les estructures d'estat perquè argumenta que poden vulnerar la Constitució. A més d'impugnar el nomenament del comissionat per a la Transició Nacional, Carles Viver Pi-Sunyer, la Moncloa reclama al govern català que aturi el pla d'infraestructures estratègiques i el pla per preparar les estructures d'estat, tant les actuacions fetes com les previstes. El govern d'Espanya dona un mes de termini i adverteix que presentarà un recurs al Constitucional per demanar, si cal, la suspensió cautelar. El govern català considera que es tracta d'una decisió més política que jurídica. I canviant de qüestió, en aquest dia de dijous, el ferri que va quedar-se a mig camí entre Mallorca i València anirà a port. Ho ha comentat la ministra de Foment, Anna Pastor, i ara cal decidir si es trasllada al port de Palma, al de València o fins i tot al de Tarragona. De moment s'ha aconseguit extingir el foc que va començar a les bodegues de l'embarcació a prop de les costes de Mallorca. Els ecologistes, per la seva banda, pressionen perquè es prenguin decisions aviat. I acabem explicant-vos que s'ha condemnat a 4 anys de presó la mestra de Gironella acusada de maltractar infants d'un any d'edat. Aquesta mestra se l'ha imposat la inhabilitació especial per l'exercici de la seva professió.
Fórmula Estel, Borja de María. A l'hora de comprar poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a partir de les 9 dins de la Fórmula Estel ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a partir de les 9 del matí a la Fórmula Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
En Xavi Hernández i la Diputació de Barcelona t'animem a fer esport.
L'esport és molt vàlid per triar el bon camí a la vida. No costa res fer exercici, s'ha de trobar temps. És salut, tant física com mental. Fent esport, sempre hi guanyes. Penja't una medalla.
Segueix-nos a les nostres xarxes socials i a diva.cat.
Diputació de Barcelona.
Bona música, bona oïda, bona ràdio. Fórmula Estel, a Ràdio Estel.
Tot acaba en 9. Hem començat les 9, són les 9 i 9, i de seguida arribem a l'hora del consumidor. Acabem d'escoltar Sambana, de Gemma Humet. Ja tenim preparada a la Laura Aznar, que a partir d'ara assumeix la secció de l'hora del consumidor amb l'Agència Catalana del Consum.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Fórmula Estel, l'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Una de les principals preocupacions de les persones consumidores és que els productes que puguin adquirir en el mercat siguin segurs. Per això comptem amb la presència del director de l'Agència Catalana del Consum, el senyor Alfons Conesa, per parlar de la tasca que es fa des de l'agència en aquest sentit i perquè ens doni alguns consells de seguretat a l'hora d'adquirir els productes. Senyor Conesa, benvingut un dijous més al programa.
Molt bon dia.
Molt bon dia i un plaer comptar amb vostè.
Igualment amb vosaltres.
En primer lloc, comencem parlant de la tasca que fa l'Agència Catalana del Consum per controlar que els productes que es posen al mercat siguin segurs.
Bé, aquesta és una de les prioritats que té l'agència, que hi hagi un mercat segur, que les persones consumidores, quan van doncs, a un establiment a comprar un producte o contracten un servei, tinguin aquella confiança de que el que fan és comprar un producte que no té risc, segur, i a la vegada un servei que també no tingui. Per això què fem? Hi ha dues línies. Una és una feina constant, de formigueta, dia a dia, any a any, que són les campanyes. Uh-huh. Les campanyes d'inspecció que en fem doncs, 15, 16, 17 a l'any de campanyes. Vull dir que pràcticament estem a més d'una campanya per mes. I especialment n'hi han algunes que any rere any es fan, principalment el tema doncs, de productes alimentaris o productes no alimentaris com poden ser productes elèctrics, que fem preses de mostres. Uh-huh. I aquestes mostres són per analitzar. Però a part n'hi ha una altra, també, de control important. L'agència rep a l'any més de 3.000 alertes de productes amb risc. Uh-huh. D'aquestes 3.000 alertes, que es comproven totes, aquelles que no es distribueix el producte dintre del nostre territori, es comunica, es notifica, doncs, a l'autoritat de vigilància de que no està dintre de Catalunya, però aquelles que verdaderament el producte es detecta aquí, aquestes es gestionen totalment. I d'aquestes 3.000 i escaig, doncs, més d'un 10%, estem quasi a 400, que es gestionen a més d'una alerta al dia. Tot això què fa? De que puguem treballar i detectar aquells productes que podrien ser perillosos i que, per tant, en aquí es produeix doncs, retirades, es produeix immobilitzacions de producte i molt especialment amb el que dèiem. Si són productes no alimentaris, acostumen a ser productes elèctrics, són el top, i joguines. Pensem que les mesures que prenem per evitar que hi hagi productes al mercat, tal com explicaven, són dues. La preventiva, que és aquestes mostres analítiques que es fan i tot plegat per evitar, o les que són, doncs, quan ja es produeix el risc de buscar i fer tot el procediment doncs, d'immobilitzar i de destruir si s'escau. Per tant, hi ha un tema que és molt important, que és el tema de la informació. Cal informar bé els consumidors que no comprin qualsevol producte, sinó que comprin aquell producte que els doni garantia, perquè nosaltres podem avisar, podem informar, podem retirar, però sempre es pot escapar alguna cosa. Per tant, no qualsevol producte, que es mirin bé la informació que donen del producte, principalment que vagin a un establiment que els sigui de confiança, que saben que allà el que tenen mereix totes les garanties, que mirin la marca, que mirin inclús l'aspecte i inclús que comparin el preu. Vull dir, totes aquestes coses fa que a l'hora de la veritat prenguin una decisió correcta i, sobretot, que guardin la factura o el tiquet, perquè si tenen qualsevol problema és la garantia per poder reclamar.
Senyor Conesa, tenim una trucada d'un oient, la Dolors de Barcelona, que vol fer-li una consulta. Dolors, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia, Dolors.
Bon dia, senyor Conesa.
Dolors, bon dia.
Sí, hola, bon dia, senyor Conesa. Bueno, és un honor per mi parlar amb vostè. A veure...
L'honor és meu.
Sí, gràcies. Una pregunta, senyor Conessa. Miri, es tracta del següent. Jo actualment soc clienta d'Editorial Planeta, vale? Vaig comprar un producte i soc client. Bueno, aleshores em va venir un agent comercial a casa que oferim uns llibres de regal perquè no sé què celebraven. Bé, bueno, vaig acceptar els llibres. I aleshores em va proposar el següent. Com que em falta pagar, o sigui, jo pago una quantitat que són 10 euros cada mes, i em va dir, mira, Dolors, al lloc de fer que te queden 2 anys, si estàs disposada a tallar, o sigui, a cortar el temps, a fer-ho en un any i pagar el doble, 20 euros, i vaig pensar, sí, sí, bueno, perfecte, o sigui, em va semblar bé, vale? I aleshores, pues, bueno, com que em va semblar bé, doncs va ser, una, com si diguéssim, un altre tipus de contracte. Aleshores em va arreglar una tablet, que jo no la volia per res, però bueno, a tablet. I aleshores em va dir que m'enviarien, que arribaria a casa, que sabia que a mi m'agraden els reportatges de natura i tal i qual, i vaig dir, sí, sí que m'agraden. Diu, pues arribaràs a casa teva uns DVDs, uns llibres... Jo d'això em va semblar com estrany, tant de regal, tant de regal. Però ell, en tot moment, que era bueno, tipus de regal, perquè que rebaria... Bueno, això va passar, i a l'hora de cobrar-me a la caixa, o sigui, a l'hora de cobrar-me el producte que estic amb ells, que estic pagant, diguéssim, sí, em venia el rebut. I sense duplicar, és a dir, la quota, diguéssim, que anava pagant, que eren 10 euros cada mes. I després, a part, un altre rebut, per valor de 27 euros, que això formava part seu d'aquesta suposada compra que jo havia fet, que no havia fet en cap moment. Aleshores, jo vaig trucar a l'editorial, vaig dir, escolti'm, aquí hi ha una confusió, perquè jo, això que representa, diu, ah, diu, és que vostè, senyora, ha signat, hi ha una signa electrònica i vostè ha adquirit aquest producte. Cosa tot... Bueno, dic, escolti'm, ja veig de trampa, dic, però com pot ser això? Dic, o sigui, veu una persona gran de bona fe i aquí li venen la moto, que és un contento, perquè, vull dir, em vaig disgustar molt. És a dir, que per ells jo he comprat un producte que ells me varen oferir com a regal. I ara jo, no sé què fer, vaig anar a la caixa, allà me paguen i vaig dir que em paguin, és a dir, dels dos rebuts, un sí, perquè he donat que és un compromís de pagar-lo, però l'altre no, perquè se l'han tret de no sé on, que jo no he comprat res més, i és la consulta, com hauria de fer això, senyor Conessa, que perquè em fa por, vull dir, francament, també em fa por de deixar de pagar aquest rebut d'ells, que
no, no sé... Perfecte, Dolors, entès el problema, eh?
Sí.
I ara li contestem.
Sí, per telèfon, senyora Dolors, de Barcelona, li trucarem i li...
No, ara mateix, que pengi vostè... i que escolti per la ràdio.
Ah, perfecte, doncs ara mateix el senyor Conesa seguirà...
Per la ràdio.
Per la ràdio, i ara mateix li contestarà.
Ah, doncs pues molt bé, molt bé. Moltes gràcies.
De res, Dolors.
Molt agraïda.
Bé.
Moltíssimes gràcies, Dolors.
Doncs aquesta és una pràctica que moltes vegades agressiva... que utilitzen en primer lloc. I per deixar clar, quan a vostè li ofereixen un producte i li venen un producte a casa, vostè sense cap mena doncs, d'explicació té, a partir del moment en què ho rep, 14 dies per tornar-ho sense cap càrrec ni cap explicació que hagi de fer. En aquí el problema està en què a vostè li van, no sé de quina manera, fer signar algun document, cosa que no té vostè i que, per tant, l'ha de reclamar el contracte. Perquè li diguin com ho va signar, perquè a més si li diu que és una signatura electrònica, la signatura electrònica no es pot fer doncs, de qualsevol manera. Llavors, el que hauria de fer de seguida és el següent. En primer lloc, fer una carta, millor un burofax, a Editorial Planeta, reclamant, o sigui, la visita que vostè va tenir d'aquell comercial doncs, que va ser enganyosa, que vostè no va donar conformitat a cap compra com és la d'aquests DVDs, i que, per tant, deixin sense efecte aquesta compra i li retornin els diners que vostè hagi pagat. Pensi que ho ha d'explicar clarament i ells li han de contestar en el període d'un mes. Si durant aquest mes no li solucionen o no li contesten, automàticament dirigeixis en l'organisme de consum que tingui més proper, que pot ser el municipal o pot ser la pròpia Agència Catalana de Consum. O també si té o coneix una associació de consumidors, associació de consumidors. Perquè aleshores es faci la reclamació oficial i a través de l'organisme de consum el que farem o faran, si és l'oficina municipal, serà buscar via mediació una solució d'aquest problema. I si per aquelles coses ells no volguessin solucionar el problema, si hi ha una publicitat enganyosa, s'exposen doncs a que hi vagi un inspector, aixequi un acte i se'ls hi pugui obrir un expedient. Però estic ben segur que se solucionarà seguint aquesta via de la mediació a través doncs d'un organisme de consum, sempre i quan no ho solucionin ells abans.
Segurament hagi passat el període de desestiment.
Probablement, perquè ella no sabia... Si no han passat els 14 dies, no té cap mica de problema. Però si ja li han cobrat, no li van cobrar, li van cobrar al cap d'un mes, segurament.
Per això
Per tant, vostè faci, millor ja dic, burofax, o si és una carta amb acús de rebut, que hi hagi constància de que vostè ho ha enviat.
10 minuts per 10:15 del matí, estem parlant de productes segurs. Senyor Conesa, què ens pot indicar que un producte és insegur?
Doncs, en primer lloc, tots els productes que es comercialitzen dintre la Unió Europea han d'anar marcats CE. CE què vol dir? CE no és pura i simplement una impressió amb un embolcall, amb una capsa. És la garantia de que aquell producte compleix les normatives de seguretat de la Unió Europea. Per tant, si hi ha un producte que ja no posa CE, ja desconfiem. Aquest producte vol dir que o el mateix producte no és segur i, per tant, no ha passat els controls, o que les instal·lacions on s'ha produït no compleixen tots els requisits administratius per poder fabricar aquell producte. Per tant, la CE ens protegeix, però si no ho posa, automàticament el producte no el comprem. Un altre aspecte important, el producte ha d'anar completament informat de qui és el responsable d'aquell producte, qui el fa o qui l'importa o qui el distribueix. Si no hi ha cap indicació de responsabilitat de la firma, amb totes les dades doncs, de domicili, tota la informació, no ho comprem. És un producte que el que es veu és que és pirata. No el comprem. Un altre aspecte molt important, que si consultem el tema que l'agència ho publica a través de diferents mitjans. En la web hi ha tots aquells productes de risc que poden estar, encara que s'hagin fet tota la campanya de retirada, però que podrien estar dintre del nostre mercat. O a través també d'Infoconsum, que és l'APP, i que, per tant, en allà també totes les alertes i està en tota aquesta informació. Per tant, la informació que marca, a més a més, quin tipus de producte, la marca o el nom amb què està identificat, els lots i tot plegat. Si hi ha un producte que s'assimila amb aquests o són els mateixos lots, no el compris. Segur que aquest producte té un risc important.
En síntesi, senyor Conesa, que posi les lletres CE, que hi hagi informació del responsable del producte i a través del web de l'agència podran saber...
Sapiguer, són productes que són amb risc i que tenen perill.
En general, senyor Conesa, quins requisits ha de reunir un producte o un servei per tal de considerar-se segur?
Diguem-ne que la informació ha de ser claríssima i que aquell producte no ha de tenir, en condicions normals, cap risc per la seva utilització. Sempre, lògicament, que s'hagi utilitzat tal com les indicacions del producte diuen i seguint, lògicament, que aquesta utilització sigui per l'ús que el producte està fabricat. I poso un exemple, que és com s'entén més bé. Si nosaltres comprem un ganivet, sabem clarament que aquest ganivet és per la cuina, per el menjar. Per això no té cap risc, sempre que l'utilitzem per aquell, doncs aquella finalitat que té el producte. Si seguim i l'utilitzem aquelles persones que tenim la capacitat d'utilitzar. Si aquest producte el deixem en mans d'un nano, aquest producte es converteix en un producte de risc important. I si una persona l'utilitza per altres coses, pot ser molt perillós. Per tant, el producte en si pot ser segur, però sempre i quan seguim les instruccions i l'utilitzem per allò que verdaderament està fabricat. Per tant, la informació és molt important. Pensem que també hi ha altres aspectes que cal tenir en compte, perquè no tots els productes són purament manuals. Hi ha productes que estan, doncs, que s'han de connectar a la millor electricitat o que necessiten muntatge. Per tant, aquesta informació és important, perquè aquell producte pot ser que sigui completament segur, però si no l'instal·lem bé, clar, no el connectem bé, pot tenir problemes de risc. La base més important és que els productes han d'anar completament informats del producte, de les seves condicions, no sols de muntatge, ús i manteniment, sinó també aquells que poden tenir precaucions de cara a segons quins col·lectius, també s'ha de posar. Pensem que la seguretat és important, però és que la informació és igual a seguretat. Si nosaltres estem ben informats, serem consumidors, doncs, amb una protecció i amb una tranquil·litat quan és l'hora, doncs, de comprar un producte o d'utilitzar un servei.
I els fabricants, senyor Conesa, quins deures tenen a l'hora d'establir que el producte és segur?
Bé, o sigui, qualsevol producte ha de tenir en el sí de la Unió Europea un fabricant, un representant, un importador, algú que es faci responsable d'aquell producte. A partir d'aquí, la primera és claríssima. No hi ha cap fabricant, cap importador o cap distribuïdor que pugui posar en el mercat productes insegurs, productes de risc. No, això no es pot fer. De totes formes, cal advertir a les persones consumidors i usuàries d'aquells possibles riscos que pot tenir un producte, perquè a vegades, doncs, la seguretat 100% no hi és. Riscos amb la seva utilització. Una mica l'explicació que dèiem abans i que posàvem l'exemple del ganivet. El ganivet tots el coneixem, però hi ha altres productes que no, que hem de tenir en compte, doncs, la pròpia naturalesa del producte, les condicions de duració, i molt especialment, que també ho deien, a quines persones va destinat.
Clar.
Per evitar el fet de que pugui caure en mans del col·lectiu que no és l'adequat. I, lògicament, els riscos que puguin tenir han d'estar completament informats amb el que és totes les indicacions d'ús o de muntatge, tant en l'embolcall o dintre del propi producte. Pensem que també hi ha un altre aspecte important, que és la responsabilitat dels propis fabricants, i que això ens hi trobem, i a Catalunya en gestionem, el fet de que el propi fabricant pot detectar si hi ha un risc, perquè pot ser que durant el procés de fabricació hi hagi algú que no s'hagi fet correctament. Aleshores, això són alertes voluntàries. O sigui, és el propi fabricant que comunica a l'administració el fet de que aquell producte té un risc i ell mateix ja presenta el protocol i retira del mercat el producte, ho retira dels consumidors o avisa de que s'ha de fer un arreglo, una reparació en aquell producte. Això és molt normal, per exemple, en vehicles. Que a vegades reps una carta de la marca dient que passis pel concessionari, doncs, on vas comprar el cotxe, perquè hi ha, no sé, una petita cosa que l'han de revisar. Això, doncs, és responsabilitat per part de qui fabrica els productes. Amb joguines també passa, a vegades. I tot el que sigui, tota la informació, lògicament, ha d'estar clara, i entenedora, perquè tothom sàpiga verdaderament si hi ha algun risc o no, com ho ha de fer per no caure en perill.
Ens ha comentat que és molt important tenir en compte el col·lectiu de persones a qui va adreçat el producte. En el cas dels productes adreçats als més petits, quines recomanacions vostè, senyor Conesa, de seguretat ens explica que haurien de tenir en compte a l'hora de comprar-los?
Bé, especialment, el més important amb els infants és tenir en compte l'edat i les capacitats de l'infant. No tots els productes van bé, i si tenim en compte els més petits, doncs no donar-los mai, ni comprar-los mai, productes d'aquells que diuen que no estan adequats per nanos que tinguin menys de 36 mesos o 3 anys. Uh-huh. Aquest és un aspecte molt important. Però pensem que, per exemple, amb joguets, que és un dels productes que va més dedicat en els infants de totes les edats, sempre posa la indicació de les edats adequades.